existit sempre, s'ha manifestat sempre i s'ha mostrat així sempre. Vull dir, només cal passejar-se una mica per Madrid mateix en un dia qualsevol.
Sí. Mira, farem una cosa. Com que us heu portat bé, us deixaré que marxeu. És la del final del programa. Així s'acaba sempre, no ho sé, amb aquesta música. Acabarem el programa, farem una pausa, donarem pas a l'Aleix París i el Tu Diràs, però ens quedarem aquí pendents també amb la connexió del Jordi Armenteres per si hi ha qualsevol novetat a Madrid.
Però a més, si tot pinta que el dijous que ve ja tindrem investidura. No?
Ja veurem. Silva. Gràcies a tots quatre.
Vinga,
que vagi molt bé. Nosaltres ara us deixem amb el Tu Diràs, però com dèiem, pendents també de Madrid. Fins ara.
A Mutsen va trigar 1.580 hores a trobar el Pol Sud i tu et passes 5.000 hores al llarg de la vida buscant coses com el polo del teu fill.
A IKEA sabem que la vida s'ha de gaudir i amb un ordre molt més. Per això descobreix centenars d'idees i solucions d'emmagatzematge i ordre a un preu més baix a la teva botiga IKEA, a l'aplicació o a IKEA.es. I si ho necessites, també m'han baixat el preu dels serveis de transport.
Tot a punt per la temporada d'hivern? Els dies 10, 11 i 12 de novembre, la Fira de la Muntanya t'espera a Vic.
Gran àrea d'exposició i venda de material i equipament esportiu, mercat d'ocasió, festival d'escalada i campionat, open block, xerrades, formacions, sortides i molt més.
Vine, equipa't i gaudeix a la Fira de la Muntanya de Vic. Més informació i venda d'entrades a vicfires.cat.
Excel·lència presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini, i el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excel·lència.
RAC+1
i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC1. Tots som més 1.
Quan compres a Caprabo estalvies amb amor. Amb l'IVA de franc tinc papallones al meu interior.
Aquest dissabte 11 de novembre, a Caprabo i a Caprabo a casa, emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrucs. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrucs.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Però combatre'ls, Arediana Sofocos és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Arediana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com.
RAC1. RAC1 i Microbank presenten el RAC1 de Pensada. Catalunya és terra d'emprenedors? Dissabte, 11 de novembre, de 5 a 6 de la tarda, un programa sobre ser emprenedor al nostre país en el marc de les actuals condicions econòmiques i socials, amb Montse Martí.
Coincidint amb la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, parlarem amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Com se senten al nostre país? Quines facilitats i entrebancs es troben per tirar endavant un negoci?
Dissabte, 11 de novembre, a les 5 de la tarda, al RAC1 de Pensar, amb Montse Martí.
RAC1. Tots som U,
amb el suport de Microbank.
Tantes coses a dir, tens que era tan poc. Tens per dir-les tantes coses a dir, se creix que explicar. Cols per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 9 de novembre del 2023. Ha passat ja la jornada Champions i hem de començar a girar full i a mirar cap a la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana, que serà l'última abans d'una nova aturada de seleccions. El Barça, és evident, necessita reaccionar contra l'Alavés a Montjuïc aquest diumenge a 4:45 de la tarda. Un horari que no agrada massa als futbolistes, generalment, però no valen excuses. L'equip i l'entrenador han de fer un pas endavant, han de treure l'orgull i l'amor propi i rebel·lar-se davant d'aquestes dues últimes actuacions que han estat realment horroroses. Avui seguirem donant voltes als problemes i a les possibles solucions futbolístiques amb el Joan Poquí, amb la Danae Boronat i amb la Laia Bonals a la tertúlia. I la Marta Ramon ens explicarà com està sent el rendiment d'un dels futbolistes més importants de la plantilla, l'home gol, Robert Lewandowski. Què li passa? Està bé físicament? S'ha recuperat del tot de la lesió que va tenir a Porto fa unes setmanes? Què en pensen del rendiment de Lewandowski al cos tècnic? Avui, Lewandowski a debat, aquí, al Tu diràs. Al dia que hem sabut que Pedri no anirà convocat amb Espanya en aquesta aturada FIFA. Pedri no serà demà a la llista de Luis de la Fuente pels partits internacionals de la selecció espanyola a Xipre i contra Geòrgia aquí en territori espanyol. Es quedarà a Barcelona treballant per acabar de recuperar el to físic. Bona notícia pel Barça. Pedri estarà aquí molt ben cuidat i podem treballar tranquil·lament de cara al retorn de la competició a finals de novembre. Per cert, Pedri s'espera, com ja us hem dit, que sigui titular aquest diumenge contra l'Alavés, però després, insistim, es quedarà aquí a Barcelona durant 15 dies. En canvi, De Jong no tornarà fins després de l'aturada. No entrarà en la llista de convocats pel partit d'aquest diumenge i també es quedarà aquí a Barcelona De Jong aquests 15 dies d'aturada per acabar de fer net i tornar en plenes condicions a finals de novembre quan es reprengui la competició. Una jornada de Lliga que dissabte tindrà dos plats forts. Els viurem aquí a RAC1. El Girona, defensant el lideratge en solitari a Vallecas contra el Rayo Vallecano a les 2 del migdia, i també dissabte a les 9 de la nit Real Madrid-València. Serà, atenció, la primera vegada que el València es torni a enfrontar a Vinícius des de tota la... després d'aquella polèmica de la temporada passada, aquell episodi racista a Mestalla. El partit, en aquest cas, és el Bernabéu, però ja s'està escalfant l'ambient pel retrobament del futbolista brasiler amb l'equip valencianista. De fet, avui el Club Che ha enviat una carta als més de 500 aficionats valencianistes que hi haurà al Bernabéu aquest dissabte i els ha demanat que, per sobre de qualsevol provocació, diu la carta, es dediquin només a animar el València, perquè hi haurà molts ulls i moltes càmeres pendents d'ells. Això és textual el que diu la carta del València als seus aficionats. En parlarem en tertúlia, també, d'aquest retrobament Vinícius-València, i a més trucarem al periodista valencià Nacho Cotino, que s'ha erigit en el gran crític de les actituds de Vinícius. De fet, s'ha fet viral amb les seves opinions a La 8 Mediterráneo. Opinions com aquestes.
Hoy era el día en el que Vinicius tenía que personarse en el juzgado de Valencia competente para declarar acerca de los insultos que recibió en Mestalla, pero el Nelson Mandela del siglo XXI ha entendido que entre ir al juzgado a luchar contra el racismo, pasar unas vacaciones de lujo en Miami, lo segundo es más importante que lo primero. El futbolista del Real Madrid volvió a asegurar que todo el estadio le había gritado mono, mono, algo que es absolutamente falso y que su propio entrenador matizó días después del partido aseverando que no había sido un grito generalizado. O deja pretendidamente a su propio entrenador por mentiroso o lo que habrá que empezar a cantarle es sordo, sordo. Su ascensión a los cielos como nuevo paradigma de la lucha contra el racismo se ha visto salpicada por un buen número de episodios bochornosos que vienen retratando su escasa talla como referente para los más jóvenes.
Doncs això és el que diu Nacho Cotino en les seves editorials. Avui el tindrem aquí al Tu diràs per parlar d'aquest partit de dissabte. Real Madrid-València al Santiago Bernabéu. Per cert, sense Kepa, Es confirma la lesió d'ahir, serà baixa, per tant Lunin tornarà a ser el porter titular del Real Madrid. Un dia en què el conjunt blanc ha anunciat la renovació de Fede Valverde fins al 2029. Un altre, que renova després de Vinícius, Rodrigo, Camavinga, ara Fede Valverde. I l'Atlètic de Madrid ha anunciat la renovació de Simeone fins al 2027. Atenció, perquè va arribar a la banqueta a matar la cera al gener del 2012. Si compleix el contracte, serien 15 anys com a entrenador de l'Atlético, el Ferguson de l'Atlético. Té molt mèrit. 20 minuts i les 11. Ara actualitzem molts partits que tenim en joc. Es porten directe a aquesta hora de dijous, però estem també amb un ull posat amb tot el que passa a Ferraz, com en els últims dies. I per això ens acompanya aquí a l'estudi de RAC1 la directora i presentadora del 9C, l'Anna Ballonesta. Hola, Anna.
Hola, Aleix.
Què tal? Bona nit. Hi ha novetats?
Doncs mira, portem des de les 7 de la tarda seguint aquestes concentracions davant de Ferraz. Dèiem que la tensió anava creixent i crec que ara sí que hi ha alguna novetat. Jordi Armenteres, bona nit de nou. Què és el que està passant aquí?
Sí, creus bé, bona nit de nou. Primera càrrega policial amb una estratègia molt diferent que acaba d'utilitzar la policia en comparació amb els últims dies. O sigui, el tema és que estem en una cruïlla molt ampla, imaginem-nos l'Eixample. Per una banda hi ha Ferraz, el carrer Ferraz, la policia protegeix aquesta seu. Quina ha estat la sorpresa? Mireu, s'activen en aquests moments les furgonetes amb les sirenes, continuen caient petards.
Sí.
Què ha passat? Doncs que l'estratègia de la policia ha estat venir des d'un lateral, des d'un altre dels carrers de la cruïlla, no des del mateix carrer de Ferraz, que és on hi ha la gran provocació i on tiren els petards, sinó que aquesta està l'estratègia, entre altres, perquè hi ha massa gent per precipitar una càrrega des d'aquesta banda.
Han entrat per darrere, no? Com si diguéssim, Jordi.
Sí, per un lateral. Uh-huh. O sigui, imaginem-nos una cruïlla de l'Eixample, que és una creu perfecta. Les càrregues sempre anaven des de Ferraz, on s'està protegint aquesta tanca per evitar la sala, la seu del PSOE, i, en canvi, la càrrega ha vingut per sota, obligant a tota la munió a dispersar-se carrer amunt en direcció cap a Princesa. O sigui, la càrrega des d'un carrer que es diu Marqueses d'Urquijo, sí. I hem anat explicant que això era Marqueses d'Urquijón Ferraz, doncs aquest és el tema ara, i en aquests moments la policia va pressionant per encapsular-ho tot i perquè tot l'espai on es podien concentrar aquests manifestants, en aquests moments amb un perfil ultradretà molt significat, doncs cada cop quedin més apretats i no tinguin cap altre remei que de marxar.
També veiem bengales aquestes de color vermell, Jordi, que estan fent també una mica de fum en aquesta zona. No hi ha gasos, lacrimògens.
No tenim constància del llançament de gasos lacrimògens. És veritat que nosaltres estem, diríem, a Ferraz, i això que està passant, sentim com hi ha... entenc que són petards. No, això no és un petard. Això és una pilota de goma, i el soroll és una mica diferent, i ens hem acostumat a identificar una mica tot. Això el que està passant, nosaltres no ho veiem, però ho podem sentir, és aquesta concentració d'ultradretans que va amunt, carrer amunt, i llavors alguns s'han pogut quedar aquí, però en aquests moments són molt pocs.
I per les imatges algunes imatges aèries que arribaven també pel canal 24 Hores, hem vist com detenien a alguna persona, crec que eren, no sé si pot ser agents de la policia, però que anaven d'incògnit, és a dir, anaven amb roba de carrer, però tenien porres a la mà, tenien una persona estirada a terra cap per avall, amb les mans a darrere, i hem vist com ara l'aixecaven del terra i se l'emportaven. Per tant, també estan practicant algunes detencions. El que hem vist és que sí que la majoria, el gran gruix de la gent que hi havia en aquesta cruïlla, en aquesta creu, s'han dispersat, però encara hi havia un reduït grup de persones que estaven enganxats a aquesta tanca que hem anat explicant, que estava protegint el carrer Ferraz, on a l'altra banda hi havia la policia. Queda un petit grup de persones aquí enganxades a aquesta tanca, i veiem també com ara un grup de gent s'hi estava acostant amb les porres i amb els escuts.
Mira, això t'anava a explicar ara, perquè hi ha una recol·locació molt evident de tota la tanca policial aquí, i segur que m'han explicant que són com línies d'actuació de la policia, de cop i volta es munta la primera, després la segona, n'hem comptat fins a quatre abans. Doncs aquestes línies han avançat fins al punt que s'han fusionat totes aquí a davant. Entenem que hi haurà un missatge molt clar a través dels altaveus demanant que aquesta manifestació pels aldarulls que s'han provocat pel llançament de petards cap a la mateixa policia ha d'acabar d'alguna manera. Aquestes advertències de moment no hi són. Hi ha un petit campi qui pugui.
Sí, de fet, Jordi, deixa'm que et digui que com que tenim la realització en directe de la televisió i tenen més d'una càmera situada en diferents espais, hem vist com per alguns carrers del voltant de Marqueses d'Urquijo i del carrer Ferraz, carrers molt més estrets, hi havia un grup de persones, doncs, que força nombrós, que estava corrent, i darrere els agents que els estaven intentant dispersar. Per tant, entenc que gran part de la gent que estava aquí concentrada des de feia hores, ara tornem a veure també aquesta imatge, grup, no sé, Aleix, quan diries, potser una cinquantena o més, sí, de persones, de manifestants, que són d'aquests que van amb el cap i amb la cara coberta.
Hi ha molt fum, també.
Sí, hi ha molt de fum. Jo crec, clar, no podem distingir, des d'aquí és un fum que es veu molt, molt blanc, però sí que veiem que són uns carrers més aviat estrets, que deuen estar al voltant d'aquí del carrer Ferraz, on aquests manifestants han sortit corrent i alguns grups de policia els estaven perseguint. Suposo, Jordi, que aquest és un dels riscos, no?, també, que ara aquests grups es dispersin pels carrers de Madrid.
Efectivament, i és un risc molt important, tot i que en les últimes nits on hi ha hagut violència, dilluns i dimarts, això no va passar. Es va acabar dispersant. Sí que és veritat que el dimarts hi va haver un rastre amb contenidors cremats i amb motos cremades. Recordaràs que amb l'Arnau Mañé, que era l'altra punta que va haver de córrer,
sí, sí,
ens separava una distància d'1,6 quilòmetres. Aquest 1,6 quilòmetres era tot un rastre de destrucció. El que ha aconseguit aquesta càrrega policial és dispersar-los en diversos carrers, evitar que una gran munió de gent anés recte per una altra banda. I en aquests moments, si teniu imatges realitzades, veureu que al mig d'aquesta cruïlla l'ha agafada en posició total i absoluta de la policia.
Hi ha més policia que no pas manifestants.
Exactament.
Eh?
És que el so ambient de l'Armenteres ha baixat claríssimament. Aquí a la ràdio ens arriba que això, que s'hagi dispersat absolutament, no?
El tema és que se sent molt de fons encara el llançament d'algun petard i crits i xiulets també.
Home, sí que queda gent, és veritat, enganxada a la tanca, potser hi ha una vintena de persones, però la part central d'aquesta creu, com diu el Jordi, com si fos un encreuament de l'Eixample, que és entre el carrer Ferraz i el carrer Marqueses de Urquijo, ara l'estan ocupant agents de la policia. Sí que cap a la part de dalt del carrer Marqueses d'Urquijo veiem gent que està amb diverses banderes d'Espanya, però de moment no es mouen tampoc d'aquesta posició.
Sí, gent asseguda a terra, no? Veig ara també per televisió.
Nosaltres des de la nostra posició no els veiem. El tema és com es resol tot aquest moment de tensió. O sigui, si acaben marxant o no. Clar. Acaben marxant, o després, un cop estan on volen estar, torna la provocació. Es comencen a moure les furgonetes de la policia espanyola, que estan just a l'altra banda, 180 graus de nosaltres, i es comencen a moure precisament per anar a tota aquesta zona que vosaltres descrivíeu, que és Marqueses de Urquijo, que és on sentim en aquests moments els trets d'escopetes de goma. I allà és una idea del merder, però clar, nosaltres és que no podem passar-hi, no podem arribar-hi fins a aquella banda. Bengala brutal en aquests moments. I llançament de petards.
Ho sentim de...
Petards que semblen sabetes, aquí també t'ho diré, eh? No, ara els veureu. Si ho esteu veient en realització, en 3-4 segons us apareixeran tots.
Vaja, és que com que també, a veure, van canviant les imatges, ara sí que hem vist algunes bengales, però d'aquelles que dèiem abans que eren com més petites, que no arriben a petar, i que les tiraven totalment en horitzontal cap a la policia, eh? No cap a l'aire, sinó adreçades directament,
sí,
als agents.
A l'alçada del cap o del coll, és cert que porten casc pels que estem veient aquí a la televisió, però que estan avançant posicions, les furgones i la policia a peu està avançant posicions, no?, en tota aquesta dispersió que hi ha hagut, no?, dels manifestants.
El tema és que no es puguin reagrupar enlloc. El tema és que en aquests moments, insisteixo, ens deia un comandament de la policia, hi ha massa gent en aquests moments a la cruïlla per fer qualsevol actuació, tot i les provocacions, que són molt evidents, perquè els petards estaven caient a sobre dels mateixos agents de policia i a sobre les furgonetes. Això és el que precipita l'actuació. Al final el cabreig és aquest. Què han fet? Han optat per aquesta càrrega des d'una altra banda, sorprenent a tothom, i tothom ha marxat on ha pogut. El tema és que no reagrupin tots junts en una altra banda, i aquí ens hi podem estar un minut o ens hi podem estar una hora, clar.
Jordi, el dimarts, que potser és el dia més semblant fins ara al que s'està vivint avui, perquè també hi va haver càrregues policials, tu recordes com es va fer aquesta estratègia per part de la policia de dispersió dels manifestants? És a dir, avui estan seguint més o menys una estratègia similar a la que van fer servir dimarts?
Bàsicament hi va haver una càrrega brutal, brutal, hi havia menys gent i, per tant, l'estratègia de la policia els va sortir bé. No entenc per què de cop i volta han deixat passar un grup d'encaputxats cap a potser no és un grup d'encaputxats i deuen ser policies de paisà.
Sí, és el que et deia abans, que hi havia algunes imatges que ens arribaven que són policies que van, doncs, de paisà
van
i havien detingut a més d'una persona. Hem vist més d'una detenció en directe.
Sí, que s'infiltren entre els grups, no? I aquí són identifiquen on pot haver-hi el suposat perill, no?, d'aquest tipus de manifestacions.
Doncs colen perfectament com a elements de l'extrema dreta, eh? Aquesta és la sorpresa. Jo m'he espantat quan els he vist que de cop i volta s'acostaven a la zona on estem nosaltres, dius no. Quan l'han anat a saludar amb policia, dius no, val, d'acord.
Aquests també són policies infiltrats. També veiem avui contenidors al terra, no sé si hi ha hagut més destrosses. M'estranya que no s'hagin retirat precisament els contenidors d'aquesta zona, sabent que hi havia aquestes concentracions i que aquests dies hi havia hagut llançament fins i tot d'alguns d'aquests contenidors. Sí que és veritat d'aquells una mica més petits, els que veiem a les imatges que estan a terra són els contenidors grossos, doncs.
El sistema de recollida d'escombraries de Madrid no té res a veure amb el de Catalunya, absolutament res. Aquests contenidors que veus a terra,
sí,
són contenidors que habitualment, ups, que tenim gent per aquí i empentes. Són contenidors que es guarden a dins els edificis i al vespre el porter o un veí els treu. Llavors, què ha passat? Que aquest porter s'ha equivocat o aquest veí s'ha equivocat i els ha tret. No, no són contenidors dels grossos, que on els contenidors grossos a Madrid només serveixen pel paper,
pel cartró, vidre. Sí, són aquests els que hem vist, eren de cartró, n'hi havia uns que estaven abocats també al mig del carrer.
Doncs aquests, doncs, tens raó, no han tret aquests. En tot cas, n'hi ha molts, moltíssims, de brossa, que són contenidors que entren i surten cada dia. Això passa a Madrid, és un sistema que tenen de recollir escombraries molt diferent al nostre, al de Catalunya.
Molt bé, doncs, mira, aprofitarem que sembla que va una mica a la baixa, no?, i que s'ha calmat una mica tot, Jordi, per... Bé, és que això és
t'has aventurat massa,
llei de Murphy. Això és llei de Murphy, sí. Tot...
Mira, en aquests moments, la tanca que separa el carrer Ferrat de Marqueses de Urquizo està pràcticament desmantellada. O sigui, han anat passant agents cap a l'altra banda i esteu sentint aquesta càrrega brutal,
sí,
aquí darrere?
Sí.
Tot això són trets d'escopetes de goma, són continuats... El que passa és que no ens hi deixen anar fins allà i en aquests moments crec que seria segura la zona per poder-nos-hi acostar. Però en tot cas aquesta és la càrrega tirant cap a Princesa, o sigui, Marqueses d'Urquijomón.
En tot cas, ara sí que veiem que aquesta zona central està força desallotjada de manifestants, vull dir que els pocs que quedaven han anat marxant, no sé si cap als carrers dels voltants, Marqueses d'Urquijo cap amunt. Veiem també...
Mira, un primer detingut, ara un agent de la policia m'ha advertit que hi havia un detingut entre dues furgonetes, el tenen estirat a terra, l'estan emmanillant, el tenen bocaterrosa, hi ha hagut 2, 3, 4 agents a sobre.
Bé, doncs aprofitarem per fer una pausa, val, Jordi? Tornem de seguida i estem pendents d'això, de si s'acaba de desallotjar o no aquesta nova manifestació que hi ha hagut avui davant de la seu de Ferraz, amb tot aquest relat que ens està fent el Jordi Armenteres i també aquí amb l'Anna Ballonesta. Ara seguim, barrejant el Tu diràs i aquest nou ser especial, aquest informatiu especial que estem fent pendents de tot el que passa a Madrid.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Quin numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. En punt de càrrega inclòs i estoc disponible fins al 20 de novembre. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC més 1
i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som 1. Tu diràs amb Aleix Pariser.
5 minuts i les 11. Aquí seguim, acompanyats de l'Anna Ballonesta i també del Jordi Armenteres des de Madrid. Alguna novetat, Jordi? No hi és, l'hem perdut. Esperem que estigui bé, Anna.
Sí,
aquí, ara sí. No m'espantis, Armenteres.
No, continua aquest joc del gat i la rata amb la policia movent-se endavant. De fet, hem pogut nosaltres també avançar una mica darrere seu, però ens han dit retrocedim, perquè hi havia un grup que es posava a córrer contra la policia. El tema és com es va equilibrant tota aquesta provocació i tota aquesta reacció policial. Insisteixo, no sé... podem estar un minut o una hora.
Clar, Jordi, anava a dir, jo la sensació que tinc ara per tres imatges que ens estan arribant diferents ara mateix en directe d'aquesta zona és que, per l'actitud que veig dels policies, em sembla que és molt més calmada que ara fa 10 o 15 minuts.
Sí, totalment. Aquí el problema és que no apareixi algú de cop i volta i això es torni a encabronar per anar en plata.
Clar, ens arribaven, per exemple, imatges d'allò que descrivíem abans, d'aquest carreró que havien marxat uns quants corrents. Doncs ara, evidentment, ja no queda cap manifestant i, en canvi, hi ha un grup de policies, mira, ara hi ha un grup d'uns 10 agents, aproximadament, que estan dirigint-se cap a aquest carrer. Mentrestant, també veiem que les furgonetes han anat avançant en aquest sentit. Sí que queden alguns manifestants, és cert, que en veiem, però 3 o 4, abans hem dit que potser n'hi havia una cinquantena.
Sí, però aquells han corregut carrer avall.
Són molts menys, ara.
Sí, sí. Estan guanyant posició totes les furgones.
No sé què
et
diuen, Jordi, per aquí.
No, estic mirant el que hi ha a terra, a banda de 3... ous trencats i un parell de cerveses que han llançat senceres.
Bé, ara veiem, perdona, Jordi.
Estem veient encenedors, uns encenedors...
Ja, perquè estan muntant una barricada, no? He vist?
Sí.
M'ha semblat que
Jordi,
muntaven una barricada.
Jordi, amb aquest carreró, que tu no hi pots accedir, que no ho pots veure tampoc, però havien tirat com a 4 o 5 contenidors d'aquests més petits que abans ens deies, i fins i tot hi havia alguns dels manifestants que havien pujat a sobre d'aquests contenidors.
Sí, com intentant que no passessin més furgones policials cap a aquest carrer estret, que té cotxes aparcats al lateral.
Sí. Sí, sí, també és una cosa força curiosa, que just al voltant d'on hi ha d'haver una concentració d'aquestes característiques i veient com ha acabat aquests darrers dies, que hi hagin deixat aparcar els cotxes. Sí. Jordi?
Hi ha silenci, no? Sí. És curiosíssim. Sí. O sigui, en plena actuació policial i s'ha fet aquest silenci de cop i volta que vas mirant... Fa, per una banda, la sensació que la policia ho té molt controlat, però per l'altra que això es pot descontrolar en un moment.
Bé, jo veig més premsa ara, policia, ara mateix veig més càmeres i més persones que van amb els cascs i amb càmeres que no pas manifestants. Ara veiem en directe també com han detingut un parell,
o sigui,
de persones més.
Aquest noi amb el xandall amb les franges de color blanc, no?
Sí, exacte.
Doncs, exacte, mira, aquest està passant exactament per davant meu, el porten entre dues furgonetes, a darrere n'hi va un altre, també amb una estètica molt semblant, allò que aquell xandall que popularment se'l coneixia com a xandall fatxa als anys 2000, que ara el porta molta més gent, però vaja, em sembla que tots el podem identificar, no? El blau de les franges blanques. Sí, dos detinguts, sí, sí. Més, com a mínim ja són tres en aquests moments.
No, i més que n'hem vist anteriorment, també, Jordi.
Ara tornen a començar els crits en aquests moments.
Els crits per part dels manifestants que estan a aquesta cruïlla de Marqueses de Urquijo, vols dir, encara?
Sí, és un joc... És un joc que va evolucionant d'aquesta manera. La policia en aquests moments no està en formació de carregar ni molt menys, sí que està en formació de vigilància. No hi ha moviment policial, les furgonetes estan totes absolutament aturades. Veiem poca sirena de tota la zona transversal de Marqueses d'Urquijo. I ja veurem com desemboquem aquesta nit i què ens depara.
Doncs, Jordi, si et sembla, ens vas avisant si passa alguna cosa, perquè de moment aquí la situació sí que no podem donar-la per tancada, però és veritat, com deia el Jordi, doncs que encara podria passar alguna cosa, perquè ara hi ha molta gent dispersa també pels carrers de Madrid. Jordi, qualsevol cosa ens avises.
Fins ara mateix.
Aleix, en fi, no sé, anem fent i si el Jordi ens diu que hi ha qualsevol novetat, doncs us avisem.
Perfecte, aquí serem i barrejarem el Tu Diràs amb l'actualitat informativa, que aquests dies és intensa a Madrid i sobretot al costat o al voltant de la Seu de Ferraz. Gràcies, Anna, fins ara mateix.
Fins ara.
Vinga. Anem a repassar els marcadors que tenim en joc. A aquesta hora tornem i reprenem el fil de l'actualitat esportiva amb el Dani Aguilar i l'Albert Ferran. Hola, Aguilar.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal, Albert?
Què tal, Aleix?
Hola, bona nit. A veure, nit. Més enllà de tot el que està passant a Madrid, teníem futbol en directe, no? Estan acabant la majoria de partits que avui teníem d'Europa League i de Conference.
Sí, ha acabat, de fet, el del representant de la Lliga Espanyola, el Betis, que acaba de guanyar 4-1 l'Aris Limassol, amb gols del Panda Iglesias, Ruibal, Marroca i també Abde. Compte amb Bravo, amb el porter del Betis, que ha acabat tocat el partit, i recordem que Ruiz Silva està lesionat també. Per tant, tenim derbi aquest cap de setmana, veurem com acaba la porteria del Betis, 9 punts en el grup C, 7 en té el Rangers. Del torn de tarda et destaco 5 partits, l'espectacular remuntada del Villarreal contra el Maccabi Haifa, perdia 1-0, acaba guanyant 2-1. En aquest grup F el Villarreal és segon a 3 punts del Rennes, però amb un partit pendent. Per cert, una de les imatges d'aquest partit, l'absència de Mandy i d'Elias Ahomag, l'exblaugrana, al minut de silenci previ al partit. No hi hem pres part perquè el Maccabi ha anunciat que el minut de silenci era només per les víctimes israelianes i no incluïa les palestines. A més, Ajax 0, Brighton 2, gol i assistència d'Ansu Fati, el Toulouse de Carles Martínez s'ha imposat 3-2 al Liverpool. Avui, per cert, que han alliberat el part del jugador Luis Díaz, del jugador Red, segrestat per la guerrilla colombiana. La Roma de Mourinho ha perdut 2-0 al camp de l'Eslavia de Praga, ara mateix empatat a 9 punts al capdavant del grup G i el grup H. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso ha fet el 12-12, victòria 0-1 davant el Karabakh.
Molt bé, Xavi Alonso, quina temporada està fent amb sí, el Leverkusen.
Està content el camí.
Hem tingut Eurolliga de bàsquet avui?
I mira, la notícia ara mateix és que si guanya amb el Barça serà segon en solitari. Ha perdut la Virtus de Bolonya a la pista del Real Madrid, 16 victòries de 16 als blancs, 174. El València ha patit un correctiu a Milà, 83-52, i acaba de perdre també Fenerbahçe a la pista de Partizan, 85-84. El Baskonia, per cert, també ha guanyat abans, in extremis, 74-75 a la pista d'Olympiacos.
Demà el Barça rep l'Estrella Roja, eh? Bon sí, partit, farem a RAC més 1 des del Palau Blaugrana.
Amb novetats, Nicola Provítola i Roca Jokubaitis recupera Roger Grimau, aquests jugadors... L'APRO, lesionat des del clàssic del 26 d'octubre, el dia que la penya ha inscrit Kenny Chari a l'ACB, podrà jugar dissabte a Lugo, i que la selecció espanyola femenina ha guanyat davant Croàcia 65-70 en el primer partit de classificació a l'Eurobàsquet.
Abans d'obrir tertúlia, amb la Danae Boronat, la Laia Bonals i també amb Joan Poquí, un parell de marcadors més. Hem tingut, Albert, un dia intens d'handbol avui.
Sí, el Barça jugava partit de la Superglobe, que ha guanyat, ha derrotat l'Al-Ahly egipci per 26-37, ha guanyat 11 gols i s'ha classificat per les semifinals, que jugarà dissabte contra el Fuxe de Berlín. Dissabte a 3:45 de la tarda, hora de Catalunya, aquest Barça-Fuxe per un lloc a la final. I també victòria molt important del Freaking Granollers a la Lliga Sobal, victòria de mèrit, Artaleku, la pista del Bidasoa per 30-33. Amb aquest resultat, els ballesans atrapen el Bidasoa al segon lloc de la classificació.
I també un marcador de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins.
Sí, el Barça ha guanyat a la pista del Calafell per 3-5 en un partit molt igualat i emocionant, que ha afrontat l'últim minut amb empat. Semblava que hi hauria repartiment de punts, però dos gols d'Ignacio Labart a 33 segons i a 11 segons pel final han acabat decantant la balança pels blaugrana. Per tant, a la classificació, líder Barça, 16 punts, segon el sorprenent Sant Just amb 13, tercer el Noia amb 11 punts.
I ho remato amb un parell de notícies de tenis. A la Billie Jean Cup, que és la Copa Davis femenina de tenis, es diu Billie Jean Cup, Espanya ha quedat avui eliminada ja, a la fase de grups. Demà encara ha de jugar un partit contra Polònia, bé, una sèrie de partits contra Polònia, però no serveixen per res. Són intranscendents. Espanya femenina eliminada de la Billie Jean Cup, de la Davis femenina. I a més, avui s'ha sortejat ja la Copa Masters masculina, la Copa dels Mestres, la Copa final de temporada que reuneix els 8 millors jugadors d'aquest any i que començarà diumenge a Turí. Al grup verd hi haurà Djokovic, Jannik Sinner, Tsitsipas i Rune, el noruec. I al grup vermell hi haurà Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrei Rublev i Alexander Zverev, evidentment. Són partidassos el que viurem a partir de diumenge a Turí en aquesta Copa Masters masculina. 11:03. Ja tenim per aquí la Danae Boronat. Hola, Danae.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. I la Laia Bonals, companya del periòdico. Hola, Laia.
Bona nit.
Bona nit. De seguida, Joan Poquí, que està pujant de la redacció de Mundo Deportivo.
No, quan ell vulgui.
Sí, home, té feina a Mundo Deportivo avui. Hi ha feina, hi ha feina. Per aquí també hi ha la Marta Ramon, el Quantum 2 la tenim, no? Diria que està per aquí, el Quantum 2, missatge pel nostre tècnic.
La gent deu estar pensant. Perdona, l'Eix, en quin idioma parles?
Sí, sí. És que ara m'ha avisat que estaria el Quantum 2 i és una connexió que tenim.
És un altre planeta.
Sí.
Naturalitat, naturalitat.
Clar que
jo
sí,
si mereixes dir una cosa, ja. Abans l'Armenteres ha dit per antena que si el Quantum, que si el Merlin, vull dir que
sí,
està ja revelant tots els secrets que tenim els periodistes per antena.
Anna, és així, vull dir, tenim connexions amb diferents mecanismes electrònics i un es diu Merlin, que és molt curiós.
Exacte.
I l'altre es diu Quantum.
Sí.
No,
ja som transparents.
És molt curiós.
I l'Anna es queda aquí?
Sí.
Fa il·lusió.
Sí,
de
sí, sí, perquè...
Esperem que no sigui molt per llarg, perquè voldrà dir que hi ha el Darulls a Madrid. Ja. Vull dir que esperem que no sigui per molta estona.
De moment tranquil, no?
Tot, sí,
sí, fins i tot veiem gent, molta més gent, abans la veiem ja, gent asseguda, i ara potser hi ha gairebé un centenar de persones que s'han assegut directament a terra. Vull dir que la cosa sembla que està força tranquil·la, de moment.
I anem a l'important, i el futbol què, Anna?
Sí, sí. Què et sembla el futbol? Queda't
ara us ho comento, primer comenceu vosaltres i si de cas després m'hi afegeixo.
I de Jong, què et sembla? Se l'està trobant a faltar o no?
Ella ens parlaria més d'atletisme, que va ser una gran atleta, el Navallonista.
Ah, ara ja no, sí, ara no, fa temps, sí, ja.
Escolta, això no es perd, això no es perd.
Això sempre queda, no.
Feu.
Mira, ara sí, la Marta Ramon, ara sí la tenim per aquí. Marta, hola.
Hola, bona nit.
Què tal? Veus que bé sona el Quantum? Aquest...
El sí, sona una mica encostipat, el Quantum.
També és veritat.
Que és el nas de la Marta.
No és el Quantum el que està encostipat, no?
A veure, Marta, mira, mentre veig que ja entra Joan Poquí per la redacció d'Esports de RAC1 i de seguida el tindrem aquí a l'estudi de RAC1. Anem avançant i anem explicant quina és la situació de Lewandowski. És cert que el Barça no està bé a nivell col·lectiu. Ho hem vist tots al camp de la Real Societat i sobretot l'altre dia a Hamburg contra el Shakhtar. Però avui ens volem fixar en aquesta figura, no?, d'un jugador que l'any passat, tot i l'edat que tenia, els dubtes que va plantejar amb el seu fitxatge, doncs va fer una molt bona temporada i va contribuir activament a fer gols, a aconseguir la Lliga, a aconseguir la Supercopa d'Espanya i també en la pressió, en la part defensiva, no?, el veies motivat, amb ganes de córrer, de mossegar els defenses. I en canvi, aquesta temporada va començar bé, diria que bé, però després de la lesió hem vist un Lewandowski que no acaba d'arrencar del tot. No? I avui la Marta s'ha volgut fixar una mica en quin és el rendiment d'aquest futbolista i quina és la seva situació ara mateix després de les seves últimes actuacions. Comencem pel cos tècnic. Estan preocupats pel seu rendiment, Marta?
Ens diuen que no estan preocupats pel rendiment específic de Lewandowski, sinó per la davallada general de tot l'equip. En aquest cas, el diagnòstic que fan és que Lewandowski no fa gols i té dificultats per rematar perquè no li arriben pilotes i l'equip no està bé creant i generant en atac. Per tant, el cos tècnic relaciona la davallada de Lewandowski amb la davallada col·lectiva de tot l'equip. També tenint en compte que s'ha de destacar també que encara juga amb alguna molèstia del turmell. De totes maneres, quan grata a la ciutat esportiva hi ha veus que no amaguen que, evidentment, quan es va fitxar Lewandowski eren conscients que fitxaven un jugador en una fase ja avançada de la seva carrera i que això doncs, tenia les seves contrapartides físiques que no trigarien a anar sortint. És del 88, ha fet 35 anys aquest estiu, només un menys que Leo Messi, i això fa que no pugui assolir la mateixa capacitat física que si fos més jove. El no tenir una alternativa exacta al seu rol i sent l'estrella de l'equip ho acaba jugant tot i això és contraproduent. La temporada que ve ja en tindrà 36 i no és un secret que té ofertes per sortir a Aràbia, per exemple, però també a Estats Units i també des del Club Blaugrana li busquen alternatives per donar-li relleu i no dependre'n tant. Sense anar més lluny, s'ha fitxat Vitor Roque.
Sí, s'ha fitxat Vitor Roque, però la seva arribada es farà esperar encara.
Sí, sí, si no hi ha un gir miraculós al club, a hores d'ara ja donen per descartat que Vitor Roque pugui venir al gener perquè no el podrien inscriure. Ja m'ha anat explicant a RAC1 detalladament i des de fa temps que perquè pugui concretar-se la seva arribada a l'hivern cal que entrin els 40 milions d'euros pendents de l'operació de Barça Studios, de l'Ibero o de l'alternativa que trobin, perquè l'Ibero no està pagant, i a més se li hauria de fer un espai salarial molt difícil de generar ara mateix i que veuen doncs, gairebé impossible de fer, i per tot això des del club ja admeten a dia d'avui que Vitor Roque no vindrà al gener.
No l'esperem pel gener, a no ser que hi hagi, com diu la Marta, un gir miraculós. Ja pensem de cara a la temporada vinent per Tigrinho, el davanter brasiler de 19 anys. Abans de deixar-vos opinar de la situació de Lewandowski, del seu rendiment i del Barça en general, si voleu, quins són els números més preocupants de Lewandowski que te'ls has estat mirant?
Doncs encadena 6 partits sense marcar amb el Barça entre totes les competicions i aquesta és la seva pitjor ratxa golejadora des de la temporada 2010-2011 al Borussia Dortmund. Allà va estar 10 partits sense veure porteria. Després de la lesió al turmell que li van fer a Dodragao va reaparèixer al Clàssic, va jugar contra la Real Societat 57 minuts i va completar el partit amb Burg sense transcendir ni rematar entre els 3 pals. Contra el Shakhtar va intervenir només 29 19 vegades, sent el que menys va intervenir, només per davant de Fermín, que va entrar al minut 81. Fa un any, justament abans de l'aturada pel Mundial, Lewandowski havia marcat 18 gols, 13 a la Lliga i 5 a la Champions. També és veritat que s'havien disputat 20 partits, 4 més cara, perquè el calendari era més comprimit pel Mundial. Després del Mundial, la voracitat de Lewandowski va baixar, ja ho vam destacar la temporada passada, però va acabar el curs amb 30 gols, 23 d'ells a la Lliga. El ritme d'aquesta temporada és evident que no és el mateix.
No, crec que porta 6 gols aquesta temporada.
Porta 6 gols.
6 a 18, vull dir, la comparació és... són odioses, però en aquest cas són cridaneres. A més, hi ha un altre aspecte d'anar a l'Aia, i també tenim per aquí el Poquí. Hola, Poquí!
Bona nit, què
tal? Bona nit, benvingut.
Estava acabant una feina de baix.
Important, sempre.
No. Rudimentària, rutinària, vull dir. Però...
Doncs hi ha un aspecte més a tenir en compte de Lewandowski, que és que és car, no?, perquè és una de les estrelles del Barça, però és que, a més, té un contracte ascendent, Marta.
Sí, exacte. És a dir, que cada temporada que té fixa cobra més que l'anterior. Són 3 temporades de compliment segur i una quarta que depèn dels minuts que jugui al llarg de la tercera, que és la que ve. Van avançar-ne les xifres als companys de la SER en el seu dia i és una informació també confirmada per RAC1. La primera temporada va cobrar 20 milions bruts per temporada, la segona, que és aquesta, n'està cobrant 26, la que ve, la tercera, en cobrarà 32 i l'última de contracte, la 25-26, està subjecta a que hagi disputat el 55% dels partits la temporada anterior. En aquesta última temporada, que el Barça pot rescindir unilateralment, Lewandowski, de complir-la, cobraria 26 milions bruts. Però el que jo subratllaria més és que la que ve en cobrarà 32.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ja que hi som, mira, ja abans d'acomiadar-te, que portes una bona galipandria i així et deixaré descansar. Explica'ns això de Pedri i de De Jong, Marta.
Remarcar que Pedri ja sap que no anirà convocat amb la selecció espanyola en aquesta aturada de novembre, o aprofitarà per acabar de reforçar-se físicament després d'estar 2 mesos de baixa i reaparèixer amb el Barça, Anoeta i Hamburg. La previsió, ja ho vam avançar a RAC1, és que Pedri aquest diumenge ja sigui titular. No, en canvi, Frenkie de Jong aquí ja és definitiu, no s'espera amb l'equip fins ja després de l'aturada aquesta de novembre. Se li van pronosticar 6 setmanes de baixa, que es van complir aquest cap de setmana passat, però encara està adolorit i no s'ha exercitat amb els companys. Recordem que es va lesionar el 23 de setembre quan es va fer una sindesmosis tibioperonea distal al turmell dret.
Quin nom. Doncs això, De Jong ja de cara al retorn de la competició, que és una bona notícia, perquè el Barça el necessitarà més que mai. Ve Porto, ve Atlético, ve Girona, vull dir que tornant de l'aturada venen partits importants i decisius a la Lliga i a la Champions. I en canvi Pedri no anirà a Espanya, que també és una bona notícia, crec, pel Barça. Marta, gràcies,
Bona nit a tots, una abraçada.
Sí, ho ha dit, això s'ha quedat tan ample, Marta.
S'ha quedat tan ample.
Sí, però t'he de dir, Danae, que de les 5 vegades que ho dic, 4 m'entrebanco.
Doncs ara t'ha sortit així, pam, saps?
Sí, això és d'assajar, d'anar-ho repetint.
Una lesió a la cama i
ja va. Et quedes tan ample. Marta, descansa, millora't, gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Vinga, ara obrim tertúlia, torns de paraula per la Laia Bonals, la Danae Boronat i el Joan Poquí. Però primer, Anna Ballonesta. Tanquem ja les connexions amb Ferraz, sembla que s'ha calmat la nit o no?
Sí, dèiem que la situació està força controlada des de ja fa uns minuts. Si et sembla, fem una última connexió amb el Jordi Armenteres per saber si realment doncs, la majoria dels manifestants ja han marxat. Jordi, bona nit de nou.
La majoria no tots són fora d'aquí, de la zona de Ferraz. Sí que és veritat que he sentit un agent de la policia que deia que quedaven alguns grups descontrolats per tota aquesta zona de carrers una mica més estrets. Això és el barri de Moncloa de Madrid, és un barri molt típic de zona universitària, perquè molt a prop hi ha la Complutense, els carrers són una mica més estrets. Insisteixo, queda algun grup encara descontrolat, que encara hi podria haver algun últim problema, però no, són grups molt petits. Per tant, la policia ho dona per controlat i la nit amb aldarulls, tercera de 4, acabat.
Jordi, hi ha balanç de detinguts, que en veiem també en directe algunes d'aquestes detencions per part de la policia?
Sí, en aquests moments el que diu el Ministeri de l'Interior és que hi ha 6 persones
detingudes acusades de desordres públics. Sis detinguts. La sorpresa és que només siguin sis. És una de les dades que ja hem anat dient aquests últims dies. Per cert, dada final de participació, segons delegació espanyola, delegació del govern espanyol, 8.000 persones. O sigui, el dia amb més gent. És una dada, insisteixo, que hi havia molta gent per altres zones, per carrer Princesa, que hauríem de posar una mica en pinces. Ells diuen, a Ferraz hi ha hagut 8.000 persones. No sabem si fins on arriba aquest radi de Ferraz.
Demà més, no, Jordi? Vull dir, demà hi ha a la mateixa hora la mateixa concentració convocada.
La convocatòria ja és diària, és permanent. Insistim amb l'amenaça que no s'aturaran fins que Pedro Sánchez desisteixi de la llei d'amnistia. És doble convocatòria, ho hem anat explicant aquests dies, que no ho acabem d'entendre. O sigui, hi ha organitzacions que convoquen a les 7 de la tarda, organitzacions que convoquen a les 8 del vespre, una hora més tard. Mira, ara passarà una furgoneta de la policia espanyola molt ràpid. Sí, va cap a una altra banda, tampoc podem veure gaire res més. Això continuarà demà, ja veurem amb quina intensitat i previsiblement també durant tot el cap de setmana.
Doncs Jordi, ho anem deixant aquí. Descansa, descansa tot el que puguis, que venen dies també intensos al Congrés.
Bona nit.
Que vagi bé, una abraçada.
Gràcies, Armenteres. Sí.
Doncs res, Aleix, si em deixes, jo també em vaig acomiadant, eh?
Val.
Qualsevol cosa ja...
Si algun repunt, torneu. Sí.
Exacte,
estarem
no.
Fins a la una aquí.
Si sí, passés qualsevol cosa, no patiu, que vindrem de seguida.
Gràcies,
que
Anna.
Que vagi bé, bona
Vinga,
nit.
Adéu-siau. Un quart de 12. Em deixeu fer una pausa i ara, ja, ara ja arrenquem del tot. Vinga, va, fem una pausa i arrenquem ja amb la tertúlia del Tu diràs després d'haver repassat el rendiment de Lewandowski.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Aprofita-ho ara. Els Lion Days continuen fins al 12 de novembre. Inscriu-t'hi ja a Peugeot.es. Peugeot.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fritz Ravik, Hyundai, Solideo i Barta.
BP Ara és. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC més 1. Podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada. Però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una qüestió més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Bona nit. En els 3 sorteig del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 374, el 794 i el 316.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1.
Amb Aleix Pariser.
Vinga, ara sí, 11 i 18 minuts, aquí seguim, eh? Danae Brunal, Laia Bonal, Joan Poquí. A veure, va, el Barça, Lewandowski, què us preocupa? Danae, arranca.
De Lewandowski, del Barça, de Xavi, de...
Vols començar per Lewandowski? Vols començar per Lewandowski? Sí, Ferran. Sí. No, el canvi climàtic...
Mira, aquests dos últims dies he estat com llegint moltes coses del Lewandowski de la temporada passada, perquè ha quedat una mica la sensació que va fer molt bona temporada abans del Mundial i després ja no, però tal com repassava ara la Marta, o sigui, acaba fent en totes les competicions més de 30 gols, crec que són 33 gols. Només Cristiano Ronaldo va fer més gols que ell, o sigui, dels de la seva edat, vull dir, dels de 34 anys.
Clar, perquè Haaland en va fer més, sí. Però...
clar. Ara ja en té 35... vull dir, és evident, no?, que a tots els futbolistes, no sé, a Luis Suárez, al Kun Agüero, tots, quan van passar la barrera dels 30, van anar baixant, però ell, als 31, als 32, als 33, sempre aconseguia ser màxim golejador i no havia fet una davallada important. Crec que no l'havia feta. És veritat que la primera temporada al Barça és la primera que no supera els 40 gols. Sempre havia superat la xifra de 40 gols. Molt bé, és que arribes a una lliga nova, un club nou, un equip, i a més un equip que s'està fent totalment, no?
Bueno, perdona, i t'afegiré una dada sobre això. El Barça és el campió de Lliga de l'any passat que menys gols marca de les 5 grans lligues europees. Vull dir que va guanyar la Lliga, però amb un percentatge molt baix, que això també li resta gols a ell, no?
És que la temporada passada guanyés la Lliga amb els gols de Lewandowski i amb un Ter Stegen impossible de millorar, diria, ni d'igualar, no?, el rendiment de Ter Stegen i, evidentment, de la defensa, no? Però gols encaixats, no? Què passa enguany? Encaixes més gols? És evident. Lewandowski t'ha caigut. De moment no hi és. No? Pràcticament ho podríem dir així. I no té substitut. És a dir, clar, per mi és fer-nos trampes fixar-nos només en Lewandowski, perquè tots els davanters passen ratxes. Luis Suárez, que crec que ningú el pot posar en dubte, i que farà gols quan sigui a la tomba, també tenia ratxes, no?, que no li anava bé. Que, especialment quan el joc col·lectiu no rutlla, quan l'equip no genera molt, doncs ells sols no són capaços de generar perquè són killers, perquè són finalitzadors, no? Però clar, crec que ara carregar les tintes sobre Lewandowski i no fixar-nos en que Rafinha i Ferran Torres no fan gols, en que no hi ha els altres davanters...
João Félix no fa gols.
El que passa que ja ho sabíem, que ni Rafinha, ni Ferran Torres, ni João Félix han fet mai més de 10 gols per temporada, val? Però és que no fer-ne 10 no vol dir que ara no n'haguessin de portar dos o tres cadascun. Llavors, evidentment, el problema és col·lectiu. El problema no és només de Robert Lewandowski, però sí que està bé incidir en que el seu rendiment individual ha baixat molt. Però clar, és que a Hamburg no xutes a porta, o fas un xut i mig a porta. I això és el que crec que ens preocupa a totes i a tots. No? És a dir, s'ajunten baixos estats de forma individuals amb un col·lectiu que no rutlla, que no genera, que no pot dominar els partits, que no està defensant com defensava l'any passat, i per tant dius, hòstia, és que allò poc que havies tingut l'any passat i que et va servir per ser campió de Lliga, ho has perdut.
Amb un sí o amb un no, i ara ja anirem. Ets optimista de cara al futur?
Sí, tant.
Sí, eh? Laia Bonals, què en penses del Barça i si vols personalitzar-ho a Lewandowski?
Crec que al final, amb una línia el que diu el de Danae, ara estem mirant o mirem Lewandowski o mirem jugadors en concret perquè el conjunt no funciona. I no funciona també perquè Xavi no pren decisions. I crec que fa falta un repensar a l'equip i un repensar les possibilitats que té cada futbolista dins d'aquesta plantilla. Entenc que la plantilla és, entre cometes, justa, i més tenint en compte totes les lesions i el que ha costat recuperar jugadors importants, que tens futbolistes que són importantíssims pel Xavi, com pot ser Pedri, encara... bueno, és que jo diria que encara està lesionat, és un jugador que no té la confiança per tornar encara. Llavors, ell està jugant lesionat, Lewandowski juga tocat, tu pots demanar-li a un jugador que està tocat que funcioni en un equip que funciona, i llavors potser et pot salvar alguna, però en un equip que no funciona, que no té recursos, que en Burkas ni es presenta, doncs és molt complicat que un jugador amb aquesta edat et resolgui un partit, perquè ni té la possibilitat física de fer-ho, ni té el camp coral que l'hauria d'ajudar per aconseguir, perquè al final és el que deia la Danae, són finalitzadors, no et crearan les ocasions, no et construiran tot el joc, i si els que les han de construir no evolucionen, no connecten o no s'ajuden, és impossible. I òbviament Lewandowski, òbviament no és el que era, però és que crec que qui el va fitxar ja havia de saber que no seria el que era, perquè no fitxes un jugador de 18-19 anys, fitxes un veterà que et ve a solucionar la papereta en el moment en què el fitxes. Ara la papereta és diferent perquè és un jugador que tu necessites molt i que el Barça potser no troba ara que el necessita, però és que ja sabies que això passaria. El problema és que no tinguis un recanvi i que els jugadors que tens a la mateixa posició o que l'han d'acompanyar tampoc funcionin. Llavors, Lewandowski és un problema, entre cometes, sí, però crec que és un símptoma més d'un Barça que no es reconeix el mateix i que ha de canviar moltes coses, sobretot a nivell de presència i a nivell de futbol, per poder-se acabar trobant, perquè si no tornarem a veure ridículs a Europa.
Tu ets optimista també, sí o no?
Més o menys.
Bé, a mitges. Poqui, a veure, la teva anàlisi del que hem vist els últims dies i de si però vols, vist, amb Lewandowski també.
Jo la, és que Lewandowski és un guió que podíem esperar que passés. No, se li va fer el contracte que se li va fer perquè no hi havia més remei, perquè vingués, perquè el Barcelona necessitava un futbolista de referència i els que hauria volgut fitxar, siguem sincers, no era possible. No podies portar un Mbappé, no podies portar un Haaland, i Lewandowski quan arriba té 33 per fer-ne, a punt de fer-ne 34, i està en un bon moment, en un dels moments de forma. És evident que al cap de dos anys, sí, és a dir, més d'hora que tard, el rendiment de Lewandowski anava a caure, perquè això de que els 35 d'ara són els 40 d'abans, jo mai hi he cregut. Tu tens els anys que tens, que sí que pot ser. Clar,
és, pot no, perquè això t'afavoreix, home.
No, jo em dono per mort.
Ell ja fa dies
de tornada, que no puc ni córrer per agafar el bus. Sí,
quan vas amb bici molt bé, que bueno, vas passar a Montserrat i té molt mèrit.
Perquè no és
impacte, no?
No són impactes sobre el genoll,
no? Ell ja fa dies que ben diu una frase que em sembla meravellosa, que jo la utilitzaré, que és: estic esperant a que em cridin. Ja.
Clar.
De dalt.
Sí, home, sí.
Ho diu ella, eh?
Tots els estem aquí, tots estem una mica més a prop del final,
sí,
del sigui quan sigui, potser és d'aquí 40 anys o 50 o 60,
sí,
o potser 10 anys, no?
Sí.
Però és indiscutible que estem més a prop ara que fa 10 minuts.
Clar. I Lewandowski està més a prop de retirar-se ara
però molt,
que fa 10 minuts. Clar,
està molt més a prop del final, molt més a prop del
futbolístic,
final que de l'inici.
Està més a prop de marcar, també. Anem a girar-ho. Sí.
Ara, el problema de Lewandowski, ho ha dit la Laia, és que l'equip no genera, i ell no és un generador de joc, és un finalitzador. Si l'equip no està funcionant, Lewandowski, que no està bé, i que a mi m'exaspera, i que jo penso que estaria bé asseure'l, ahir ho vaig sentir el Joan Jul, la reflexió final que va fer, però clar, si seus a Lewandowski per posar aquí.
Clar, és que aquest és el tema.
Aquí poses.
Perquè Joao Félix no podria fer de fals nou.
Joao Félix és un altre que m'exaspera més que Lewandowski. Ja. Perquè
no, el límit és molt si el poses de nou.
Va començar molt bé, i igual que l'altre Joao. L'altre Joao és un cabrabós, és a dir...
Però el cas de Joao Félix, crec que ha tingut mala sort amb els 25 pals que ha fet, no? Sí. En aquest cas, t'entren un o dos gols i et creixes, no? Perquè estava fent jugades esporàdiques, perquè aquest és Joao Félix. Vull dir, si a parlar, analitzàvem ara el fitxatge de Lewandowski, que com diu el Poquí, és l'únic que vas poder fitxar, doncs això, amb cara i ulls, i evidentment tenia molt bona cara i molt bons ulls, però ja tenia 33 anys, no? Doncs el cas Joao Félix també, te'l cedeixen a l'últim dia de mercat, perquè no el vol ningú més, perquè ningú se'n refia d'això de que és irregular, de que té talent, però no per ser prou decisiu en equips grans, en partits importants, i llavors crec que hi ha hagut també un punt de mala sort, no? D'això, de que si li haguessin entrat alguns gols, hagués agafat més confiança, l'equip se l'hagués cregut una mica més, no? I això de moment no ha passat. I no és un detall menor, perquè si parlem de la comparació amb la temporada passada, qui portes? Portes dos futbolistes, en teoria, un Gundogan per dominar més els partits, per intentar tenir més la pilota i que passin més coses, i l'altre, Joao Félix, perquè et falta talent, no? Algú que pugui deixar rivals enrere, que pugui encarar, que pugui fer la teva passada i que porti gols. I crec que tots dos, per mi, no estan, de moment no estan a l'alçada. I Gundogan, tots dos ho han jugat gairebé tot, no?
Gundogan porta final 13 partits seguits jugant tots els minuts.
Clar,
entre el Barcelona
i quantes assistències? És que, anava a dir, les pots comptar amb el dit de la mà? No, molt menys. Llavors, el Gundogan del final de la temporada passada al City va enlluernar, no?, perquè va estar molt bé, però també té la de que té, i jo crec que aquí encara no és capaç de capitanejar i de portar l'equip i de tenir un pes a l'equip. Per tant, aquests dos jugadors que t'havien de millorar el de l'any passat no t'ho estan millorant, i els dos que et van fer que fossis un equip supersòlid, Ter Stegen i Lewandowski, no estan al nivell de l'any passat.
Bueno, i se t'han lesionat jugadors capdals com són Pedri i Frenkie de Jong, però el problema que jo vaig veure a Hamburg que...
Et vas posar molt nerviós, jo t'imagino.
No, bueno, estava treballant, o sigui, tampoc massa, però sí que et vas posant nerviós, perquè a més veus que allò no acaba de sortir contra un equip que s'ha pagat una pallissa per venir des d'una zona de guerra per jugar a l'Alemanya. És a dir, és tot plegat. Jo tinc la impressió, primera, a part de Lewandowski, que no està en el seu millor moment, i que jo estic d'acord amb el Joan Joaí, que no hauria de fer jugar, però ja tenia el problema de qui juga, hi ha jugadors que m'exasperen especialment, i els dos Joaus són aquests. És a dir, Joao Félix ja està sent el Joao Félix de l'Atlètic de Madrid, ja fa caretes quan el substitueixen l'altre dia, saps? Fent-se el bufès, i l'altre està sonat. És a dir, tu no pots jugar de lateral dret. Clar, home, aviam, jo entenc que siguis un jugador versàtil, que puja, no?, que pots fer moltes coses, però si ets el lateral dret de l'equip, tu has de vigilar que la teva esquena...
Sí, Alves també estava sonat, però
sempre hi era.
Pujar i baixar.
El necessitava,
Exacte.
I jo el que veig és que a aquest equip li falta ara mateix comunicació. És a dir, jo veig a Xavi, que segurament fa els plantejaments convençut de fer-los, pel motiu que sigui, no està trobant el feedback per part dels jugadors, o no és capaç de connectar amb els jugadors, o no els hi fa entendre, o ells no ho volen saber entendre, no ho sé per quin motiu, però aquest és el problema gros. I jo, gran responsabilitat del que li passa al Barcelona, és evident que el Xavi rebrà perquè és l'entrenador, i és així sempre, però jo els dono als jugadors. Hi ha actituds,
jo estic amb tu.
Hi ha actituds que no es poden tolerar.
Estic amb tu. El que es veu contra el Shakhtar és que al davant tens un equip que hi va al